Vinga, que avui la proposta del David Carmona era tan xula com la que hem escoltat ara mateix. És Gregory Porter, avui el nostre protagonista d'aquests aparadors musicals, amb un dels clàssics de Nat King Cole. Es diu Love, el tema aquest que hem escoltat ara mateix, i és un dels 15 talls d'un àlbum que surt en aquesta mateixa jornada d'avui. Es diu Nat King Cole and Me. I és que Nat King Cole diu Gregory Porter que és la persona que li va fer estimar la música. I per tant li ha volgut fer tot un homenatge, precisament acompanyat de la London Studio Orchestra, i han gravat doncs 12 temes en la versió normal, 15 en la versió deluxe, on s'inclouen, com dèiem, doncs alguns d'aquests estàndards tan coneguts de Nat King Cole, Mona Lisa, Smile, que l'escoltarem després, etc, etc. Després de les 11, un nou tema, com dèiem, de Gregory Porter, disc que apareix en aquesta mateixa jornada d'avui i que és precisament el cinquè de la seva trajectòria professional amb àlbums d'estudi, un any després del Take Me on the Alley, doncs arriba aquest Nat King Cole amb mi. D'aquí un momentet, la Viviana, amb un tema de l'àmbit de la recerca científica que avui, per cert, serà doncs presentat a Houston, a Texas, però a San Antonio, concretament en el Congrés de l'American Society for Reproductive Medicine. Un tema al·lucinant. El titular, Viviana, només el títol ja et deixa parat, eh?
Com sempre diem, hem de vigilar amb els títols. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Però digue'l, digue'l.
La tècnica dels tres pares permetria tractar la infertilitat sense donació d'òvuls.
És una notícia que hem tret del canal de notícies 324 i que compartirem d'aquí un momentet. Parlarem després amb la responsable tècnica de la secció d'audiovisuals de l'Arxiu Nacional d'Andorra, la Cinta Pujal. Per què? Perquè hem dit, avui, precisament, és el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. I amb aquest motiu, l'Arxiu Nacional d'Andorra, amb la col·laboració del Cineclub de les Valls, ens proposen doncs, assistir a la projecció de dos documentals a 2:15 de la nit, entrada absolutament de franc. Andorra 1936, un documental de Pierre Casal, i, d'altra banda, La vida quotidiana a Andorra 1930-1987, el cicle de l'any a partir d'imatges familiars. En parlarem amb la Cinta Pujal d'aquí una estona d'aquesta cita. Recordin, hi poden anar a 9:45 de la nit al Teatre Comunal. I tancarem parlant de la presentació que es va fer ahir del programa social de l'ONCA, en aquest espai, com diem, que arriba mensualment, com sempre els divendres, amb temes diversos de l'ONCA. Avui ens acompanyarà qui és el nou coordinador, precisament, de totes aquestes activitats del programa social, el Joan Hernández, i entrarem en comunicació telefònica, no sé si a Mallorca o Camida, del Josep Maria Aragall, que és qui encapçala, precisament lidera les sessions d'allò que s'anomena Basket Beat, que ho explicarem ara d'aquí un moment. Última hora del programa, els esports, el celler amb José Antonio Guillermo, el sommelier de l'Enoteca, i la Viviana, que també ens portarà al cinema. Viviana, hem de parlar de, ho direm, he dit abans, dues estrenes i mitja. Diem així, no?
Sí, sí, perquè com la setmana passada no hi va haver cinema, parlarem també de les estrenes de la setmana
passada. No vam tenir secció i hem de parlar d'una pel·li que es va estrenar, que es deixa veure bastant bé, que ja fa una setmana que està en cartell, i que es diu
Geostorm,
amb Gerald Butler.
Sí, 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 sí. Crispeta.
Gerald Butler és aquella d'Objetivo Casablanca i Objetivo Londres.
300.
300, també.
Va arribar a la nostra vida amb 300.
Exacte. I amb un Photoshop abdominal també bastant interessant.
I també amb una tècnica que les noies fan servir a la cara, que es diu el contouring.
Sí.
Pues ell el portava el que és a l'abdominal.
A l'abdominal.
Sí.
Bueno, a l'abdominal no, als abdominals.
Als abdominals. Òbviament, perquè hi hagi contouring hi ha un abdominal a sota, eh? Sí, si no, no, ja pots fer-li el que vulguis, que no...
Després,
però clar.
Després ens expliques en què consisteix això del... contouring.
No, home, ja t'ho explico ara, després no...
No tindrem temps, hosti. No. A veure, què és això del contouring?
El contouring és sombrejar les parts que tu vols que semblin més enfonsades i il·luminar les parts que tu vols que resaltin.
Ah, o sigui,
això fa l'efecte òptic de que el que ha de sobresortir, sobresurt més, i el que ha d'estar enfonsadet està més enfonsadet.
O sigui, la tauleta de xocolata a vegades és fake.
No, ja et dic, perquè hi hagi un contouring hi ha d'haver una tauleta. Però sempre hi ha maneres d'exagerar-ho més. Seria com un Photoshop, però amb maquillatge. Les noies normalment ho fan per sobresaltar els pòmuls i aquestes coses.
Molt bé. Vinga, anem a parlar d'aquesta notícia, com dèiem, de l'àmbit de la salut, aquesta tècnica dels tres pares que permetria tractar la infertilitat sense donació d'òvuls. A veure, com ens hem de menjar això?
Doncs és una tècnica per obtenir fills amb material genètic de tres progenitors i pensada per evitar certes malalties lligades a l'ADN mitocondrial i podria ser útil també per solucionar certs casos d'infertilitat femenina. L'objectiu de la tècnica, anomenada transferència de fus matern, és evitar que les mutacions de l'ADN mitocondrial, que poden provocar diverses malalties greus, es transmetin als fills. Els mitocondris són uns orgànuls que es troben a la cèl·lula i són els responsables d'obtenir l'energia que aquesta necessita per les seves funcions. Tenen el seu propi ADN, que no té res a veure amb l'ADN que es troba al nucli de la cèl·lula. L'ADN mitocondrial només el transmeten les mares. Una de cada 6.500 persones tenen una malaltia relacionada amb mutacions en l'ADN mitocondrial. La tècnica consisteix en prendre l'òvul de la futura mare. Anem per passos, agafem l'òvul de la mare, en el qual prèviament se li ha extret el nucli. Val? És a dir, se li extreu el nucli. Aquest s'insereix en un òvul d'una donant a la qual prèviament se li ha extret el nucli. És a dir, el nucli de la mare al nucli de la donant. Val? I aquest òvul es fecunda amb l'esperma del pare. El material genètic majoritari és dels dos pares i la donant només aporta l'ADN mitocondrial. Val? És complicat, eh? Que representa l'1% del total del nostre ADN.
De la càrrega genètica.
Sí, és a dir, que la càrrega genètica d'aquesta donant és mínim. Les característiques genètiques majoritàriament seran dels que tindran un fill nascut sense aquesta tècnica. És a dir, el 99% de l'ADN d'aquest nou bebè doncs serà dels seus pares, només tindrà un 1% d'aquesta donant. Assajant la tècnica amb ratolins, van observar també que augmentava de forma significativa, fins a 10 vegades, la capacitat reproductiva dels animals. És possible que substituir el mitocondri en un òvul sigui suficient per resoldre alguns casos d'infertilitat. Això fa que els dos progenitors legals siguin també els que aporten el material genètic majoritari. El Regne Unit va ser el primer país del món a autoritzar de forma experimental aquesta tècnica en humans. El primer nadó amb tres pares, terme que no acaba d'agradar als científics, va néixer a Mèxic al setembre de 2016 i va ser una nena. Els embrions s'havien obtingut als Estats Units i després es va enviar a Mèxic per implantar-los a la mare, aprofitant la falta de legislació sobre aquest tema en aquest país.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
La cosa és complicadeta, eh?
Sí, però bé. És complicadeta, però fixa't que a vegades la ciència et dona aquestes jugades, no? Que una aplicació d'una qüestió que està pensada per un altre tema, per prevenir malalties, resulta que ha donat una via, i això es veu que en el món de la ciència passa bastant més...
Home, com van trobar la penicilina? No? Fleming es va deixar allà una... Ara no sé com es diuen...
Sí, unes plaques de Petri.
Les plaquetes de Petri, se les va deixar allà, va sortir, allò es va passar, diguéssim, i pum.
Sí, sí. És tal que així.
Sí, sí. Però això, ells ho buscaven més que res per prevenir aquestes malalties, no? Llavors, per què se li diu fill de tres pares o tècnica dels tres pares? Doncs perquè hi ha material genètic de tres persones. La cosa és que el de la donant només hi ha un 1%.
Mira que jo no soc aquest dels que crec en la discriminació positiva o negativa del llenguatge, eh? Però clar, el dir pares, penses que són tres pares masculins.
Homes.
Clar, en aquest cas està parlant de tres progenitors, no? Que pot ser pare o mare, perquè clar, aquí hi ha dues dones. Hi ha òvuls de dues dones.
Es necessiten dos dones.
Ah, per tant...
El que passa que ja et dic, de la donant només queda un 1%.
Bé, però fonamental, perquè si no es té,
sí,
no es podria fer.
Sí, però què vull dir? Quan una persona ha de recórrer a un banc, ja sigui de semen o d'òvuls, per tenir un fill, la meitat del teu fill serà d'aquest donant genèticament, no? En aquest cas, no. En aquest cas, el crió s'assemblarà a tu o tindrà els teus gens. Només tindrà un 1% d'aquest donant. No, no és ben bé el mateix.
El Regne Unit és el primer país que ha autoritzat aquesta qüestió.
Sí, 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 sí. Però s'ha fet a Mèxic.
Té una legislació, entenc, molt més avançada, perquè el famós...
La Dolly.
La Dolly, exacte.
I quants anys fa de la Dolly, ja?
Uf, la tira, ara t'ho miro, però jo crec que la tira. Fa no massa...
No va ser els 90?
Es va celebrar un aniversari...
L'ovella Dolly no va ser als 90, la clonació, i va ser a Anglaterra, no?
Sí, em sembla, vaja, estic
gairebé... Mira-la.
Gairebé convençut. És el primer mamífer clonat a partir d'una cèl·lula adulta. Va néixer l'any 2003.
2003?
Perdó.
Va néixer
perdó,
el 90.
El 96. 96. 5 de juliol va morir, el 2003.
Ah, pobra.
Va néixer el 5 de juliol del 96.
Pobreta.
Sí, sí, sí.
Però em sembla que ja té clons, ella, també.
Ah, segur. segur. I va néixer a Edimburg, Escòcia, al Regne Unit.
Al Regne Unit. Sí.
Aquests avenços, com hem dit...
Aquest avenç es presentarà més concretament a l'American Society for Reproductive Medicine, que fa un congrés dissabte a San Antonio, Texas. Uh-huh. L'Embryo Tools, que és l'empresa que està darrere d'aquesta recerca, amb seu al Parc Científic de Barcelona, porta més de 3 anys treballant en aquest projecte per desenvolupar-lo. Ha comptat amb la col·laboració de l'Animal Facility Alliance, del parc científic de l'empresa Reprogenetics, que compta amb un institut ubicat a la Universitat d'Oxford, al Regne Unit. I ja et dic, presentaran els resultats allà a Texas.
Per això està encara la recerca. Perquè si has de pagar els sous i les instal·lacions, i etcètera, no, de tota aquesta sèrie de científics durant 3 anys... I potser no obtens resultats, això, potser no obtens resultats.
El material amb el que treballen no crec que sigui precisament barat.
No, segur que no, segur que no. I els ets i tota la història, segur que no. Viviana, després ens veiem pel cinema.
Molt bé.
Recordem dues estrenes, més la que no vam poder comentar la setmana passada del Geostorm. Les estrenes Thor Ragnarok, El secreto de Marrowborn. A més, sí. Thor amb notícia.
Ve sense martell.
Sense martell. Que es pari el món, sisplau.
Aquí porta dos espases, que ho hem vist avui ara amunt aquí. Thor Ragnarok, del martell al riure, diuen al periòdico.
O sigui, que no parla massa bé.
Sí, Waititi renova la fórmula de Marvel, Waititi és el director, amb grans dosis de jovial irreverència. Jo crec que han tirat més una línia tipus Iron Man.
Ja. Yeah.
Saps què et vull dir? Que no són tan sèries ni tan... No són el Capitán Amèrica, que té aquella, com aquella espècie de discurs i de debat intern, no? Jo crec que és més... Serà més divertida.
I tant que sí. En parlem d'aquí una estoneta. Anem a fer una pausa i parlem d'aquest Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.